El Nadal és època de tradicions, muntar el pessebre, fer cagar el tió, menjar sopa de galets i cardolla, torrons, anar a dormir d'hora per rebre els reis... I un altre clàssic del Nadal és anar a veure els Pastorets, aquesta obra que combina l'anunci del naixement de Jesús amb la lluita entre el bé i el mal. Els Pastorets han estat i segueixen sent una escola per a molts actors i actrius amateurs i alhora són espais de trobada per a famílies i comunitats.
Només queden els últims retocs perquè els Pastorets tornin a omplir el teatre del Centre Catòlic. El dia del Nadal comencen les funcions i els assajos van a tota màquina. Actors, vestuari, direcció, tot ha d'estar a punt pel dia 25. La pressió, però, s'oblida en el moment que encarnen els personatges de la tradicional obra nadalenca catalana.
Diversió. Estic esperant cada diumenge, estic comptant hores, minuts, segons, a que arriba el dilluns.
Una mica de caos, de vegades, perquè som molts nens, llavors, segons quina escena estem aplatujados allà, però sí. És molt divertit.
Però sí, és superdivertit, fas amics nous, és molt guai i... qui vol fer teatre, que ho faci, perquè no cal tenir vergonya, qualsevol error està bé i és molt divertit, sí.
Aquest 2025 comença la celebració del centenari des de que es va començar a representar l'Hospitalet el 1926, fet que encara fa més especials aquesta edició dels Pastorets. El que sempre destaca és la implicació dels més petits en l'obra i el seu caràcter intergeneracional.
S'ha d'inculcar i estan molt treballets. La Vinyet, que és una de les que s'encarrega de la canalla, de dirigir-los, doncs han estat aquí treballant molt el personatge i ja està. I els petits, no sé, són molt agraïts, no?, de treballar.
Volen fer Pastorets des del principi fins al final, se'n recorden de tot el que feien l'any anterior. Si tens algun dubte, els hi preguntes, escolta, l'any passat això com ho fèieu? I t'ho expliquen tot. I la veritat és que tenen moltes ganes de participar. Jo diria que aquest any batem rècord d'infants, tenim molts, molts infants que volen participar. Com a Sant Miquel és el primer any que tinc súbdits o guerrers, tinc guerrers adolescents i petits, i la veritat és que em sento acompanyada. Fins ara el derrotava sol i ara...
Ara necessita, aquest any necessita més ajuda.
No, és en equip. Necessito ajuda.
Lluny del que podria pensar el públic, coordinar i fer que els infants actuïn com toca no és el més complicat.
Per mi és molt més fàcil dirigir els infants que els adults. Perquè els adults, els assajos són molt divertits, són molt amens, no? Es passen ràpid, però sí que és veritat que tens gent parlant entre gametes, gent parlant a la sala, gent rient a l'escenari, gent que no sap el text i és, per favor, arriba un moment. Continuo dient que són divertits, però costa més arrencar-los que els infants.
Molt estressants, però d'altra banda també és molt agradable perquè al final aquí som una gran família, ens coneixem tots des de fa molts anys i la gent que es va incorporant doncs de seguida es troba com a casa i al final acaba sent un punt de trobada, no? I malgrat siguin una mica estressants, com diu la Laura, que passa de tot i cadascú diu la seva i tothom intervé i tothom diu, no? Cadascú té les seves històries, no? Malgrat això, doncs és molt agradable.
Els Pastorets es podran veure al Teatre del Centre Catòlic de l'Hospitalet els dies 25, 27 i 28 de desembre i 3 i 4 de gener.
El Teatre Joventut acull aquest dissabte el darrer espectacle de l'any i també el darrer abans de tancar per reformes. El grup vocal Increscendo presenta el seu nou projecte musical que es diu In, un espectacle a capella ple de hits internacionals que ens farà vibrar. Per parlar-ne tenim a l'altra banda de la pantalla a l'Helena Oliver, una de les integrants d'Increscendo. Què tal, com estem, Helena?
Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me i per donar-nos veu per parlar d'aquest espectacle tan xulo que portem.
Clar, a veure, vosaltres l'any passat vau celebrar els 10 anys com a grup i per celebrar-ho el que vau fer va ser treure un disc que es diu In i amb el qual doncs, després heu muntat un nou espectacle. Comencem una mica a veure primer per aquest disc, que com heu fet ja en anteriors treballs, doncs utilitzeu aquest sufix, no? El In, en aquest cas és el títol del disc, una miqueta, què és el que ens volíeu dir?
Doncs amb aquest In jo crec que és una declaració d'intencions, és un nom... Que sona potent i nosaltres volíem com una mica parlar d'aquesta potència que té el nostre últim disc, que més un disc que, a diferència dels anteriors, té totes les cançons en anglès i com que In també es fa servir en anglès per parlar de dins, per parlar de... No, i és una paraula anglesa, doncs ens semblava molt bé perquè, clar, veníem de Increscendo, Inesperat, Infinit i vam dir, ostres, In què? Per què no ho fem com a In, que ja sona contundent de per si T'he de dir, com a curiositat, això no ho sap ningú, però, que hi havia la possibilitat de que es digués in love, perquè també és una expressió anglesa i vam veure que moltes de les cançons, sinó pràcticament totes, parlaven de les emocions, dels sentiments, de l'amor i entendre l'amor des de llocs molt diferents. I al final, una mica l'espectacle també va d'això. Ho deixo per aquí.
Clar. Ahir n'hi podrem escoltar hits internacionals, no? Com Fix You, Lady Marmalade, Take On Me... Són cançons on vosaltres la veu és sempre el fil conductor, però escoltem aquests temes d'una doncs, manera que no estem acostumats una miqueta, no? Perquè sempre estem allò...
Bueno,
hi ha la música, sí. Tot, i aquí tot us ho feu vosaltres.
Clar, nosaltres fem versions, no composem les nostres pròpies cançons, però és molt xulo perquè tu tens una referència de la cançó, acostumem a fer cançons conegudes, potser ja la coneixes, però de sobte la sents des d'un punt de vista totalment diferent, arranjada per les veus. El Lluís Pérez, que és el nostre director musical, ens ha fet des del principi els arranjaments i crec que és una cosa que és marca de la casa, és signatura in crescendo i estem molt orgullosos dels arranjaments. Crec que són una de les coses que ens diferencia, no? I que des de sempre ha estat així. I en aquest cas, doncs, com tu dius, amb cançons internacionals, amb un so molt potent, venim d'Inesperat, que té un so molt mediterrani, molt local, amb cançons d'aquí, i volíem canviar una mica i fer com més tot molt potent, molt brillant, internacional. I aquesta és la idea.
I com es trasllada tot això a l'escenari? És a dir, a l'espectacle que veurem al Teatre Joventut aquest dissabte, com ho heu organitzat? Hi ha com algun fil conductor, alguna història? Com ho heu muntat?
Sí, tot i que nosaltres... Som cantants i sempre en els nostres espectacles el que prima és la música. Volíem fer una posada en escena amb llums, amb un vestuari brillant, que acompanyés aquest so tan internacional i tan potent que buscàvem en aquest últim treball. I sí que hi ha una mica de posada en escena i fer el conductor, ens movem per l'escenari, fem coreografies, expressem el que ens vol dir cada cançó. I hi ha una mica de fil conductor que, com et comentava ara, és l'amor, no? L'amor a un mateix, als altres, l'amor que no és recíproc, etc. Llavors, ens agrada molt l'amor a uns ideals, també. Ens agrada molt doncs, parlar d'aquests temes en el nostre espectacle i parlar-ne o no parlar-ne, al final és deixar-ho una mica entreveure. Així que els que vegin l'entrevista també podran captar encara més coses.
Mm-hmm. Clar, com dèiem, en començar el grup ja té 10 anys, vau començar el 2014. Com van ser aquests inicis? Amb quin esperit us vau ajuntar?
Doncs va ser molt curiós perquè molts ens coneixíem de cantar a una mateixa escola de música, altres no ens coneixíem, i doncs vam conèixer aquesta proposta que hi havia des de TV3 per participar a un concurs de corals i grups vocals, que era l'Oh Happy Day, i vam animar-nos a presentar-nos, però sense gaires expectatives, perquè alguns no ens coneixíem i vam formar el grup tot just per presentar-nos en aquest càsting i just ens van agafar, vam estar al programa i el vam acabar guanyant a la segona edició del Happy Day, com tu bé dius, el 2014. I allà va començar tota l'aventura, els primers discs, la gira, el premi... Ens va canviar molt la vida. A més, molts dels que hi érem doncs, teníem allò 19, 20 anys, 22. I ens va canviar la vida tant que molts doncs, encara hi som, 11 anys després. I altres s'han doncs, incorporat més tard. De fet, aquest concert del dia 20 per algunes persones del grup és el primer, s'estrenen algunes persones del grup i ens fa molta il·lusió doncs, acollir també veus i persones noves i que facin tot el procés amb nosaltres i que entrin en aquest moment tan bonic del grup.
Mm-hmm. Clar, i què li queda per endavant a Increscendo? Perquè com dèieu, com deies, heu anat traient discos, som Increscendo, Infinit, Inesperat, ara aquest IN, heu anat fent espectacles, gires per Catalunya, Espanya, Europa, què és el següent?
Doncs mira, aquest disc el vam treure l'any passat, just després de celebrar 10 anys, i nosaltres doncs, vam posar molta feina i molta... I totes les nostres energies en crear el disc, l'espectacle, el vestuari, la posada en escena. I el que ens ve de gust ara és donar gira a aquest disc. Tenim algunes dates properament, el dia 1 de gener estem a Taradell i tenim algunes dates també que anem publicant a les nostres xarxes socials i a la web de la gira d'aquest disc. Ara que han entrat persones noves, doncs incorporar-les. I jo crec que alguna sorpresa pel 2026, alguna cosa que no puc desvetllar, però venen coses molt xules, a part de la gira, que és on volem destinar les forces principalment, a compartir doncs, aquest treball tan nou que hem fet, tan internacional, tan potent, i a ensenyar-lo al món, perquè encara l'hem ensenyat poquet, per tant, la idea és girar això.
Mm-hmm. Perfecte, doncs escolta, us anirem seguint la pista. De moment, el més immediat, el que dèiem aquest dissabte aquí al Teatre Joventut, amb aquest espectacle IN. Helena, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Que vagi tot molt
Gràcies.
I molt bé, molts èxits, molta sort.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres ara seguim i ho fem parlant de la Biblioteca Tecla Sala, perquè va obrir portes un 17 de desembre de fa 25 anys. Aquest dissabte es fa una gran festa oberta a la ciutadania per celebrar-ho. Hem fet memòria de com van ser els inicis i com s'ha convertit en el referent que és avui en dia.
I tinc el record encara d'entrar a la sala de dalt, diàfana, jo crec que no hi havia ni el terra posat, els pilars, les finestres, el sostre i res més, no? I clar, i la sala de dalt, no sé, 100 metres d'allà, immensa, no? I la sensació de dir, uf, on t'has ficat?
En el seu moment, aquesta fàbrica va ser un motor econòmic de la ciutat i ara pensem que ara reconvertida pot ser un motor d'informació i de cultura.
Però va ser una adequació magnífica, molt, molt adequada als usos que després les van donar i a més prou flexible per incorporar tot el que després se l'ha incorporat.
Jo recordo que vam fer una jornada de portes obertes un diumenge i veies entrar gent per tot arreu, vinga gent per tot arreu, per les sortides d'emergència, per tot arreu.
Els primers dies van ser horrorosament barra fantàstic, perquè bueno, hi havia una gentada, 2.500 persones diàries al principi.
Com té tant d'èxit, en els primers 9 dies han sortit 2.300 contactes.
Un CDs de música, cada dia igual hi havia 5 carros, i no donava temps de col·locar, que ja te'ls agafaven dels carros.
Al principi una bogeria positiva.
La Biblioteca de la Tecla Sala ha estat inaugurada cap a un quart d'una de migdia per les majestats dels reis d'Espanya.
Bueno, de la visita al rei, d'estar tots cadascú, quasi ens posaven un topo en el terra i amb el teu nom i d'aquí no et belluguis, o sigui, res.
La visita va durar una hora i mitja, no me'n recordo, però tela marinera. 2 mesos abans van tenir que passar-li la llista de 150 persones amb carnet per investigar-les. Les persones que hi havia aquí, inclús la meva família, jo venia aquí i no em van deixar entrar fins que em van registrar i que sóc el director que vingui a inaugurar-la. I és que en el Congrés dels Diputats a Madrid es va presentar un projecte per crear el Premi Nacional de Còmic. I quan algú deia, home, per si és que el còmic no és art, un diputat de Convergència va pujar i va dir, si creieu que el còmic no és un art, aneu a veure la col·lecció de còmics que té la Tecla Sala. I això ho van dir en el Congrés dels Diputats.
Jo crec que nosaltres tenim una cosa que ens diferencia de tots, és que tenim un magatzem molt potent i que crec que és una de les coses que haurem de reflexionar en el futur de com el potenciem amb activitats dins del municipi, no? Durant un mes de juny tenim un cicle especialitzat per donar a conèixer les figures clau del que és el blues i donar a conèixer aquest gènere musical. Ha estat tot un èxit i una descoberta que ni nosaltres mateixos no ens ho esperàvem.
Clar, això ha anat canviant. Ara molta gent ve amb el seu dispositiu electrònic i ara el que s'utilitza molt és el servei wifi, no? Vam haver d'adaptar i tenir punts de llum perquè la gent pogués cargar. Els CDs i els DVDs doncs, han anat endavant i ara tenim altres formats com els jocs de taula, que en aquell moment no existien a les biblioteques, no?
Que de cara a futur és això, de quina manera les biblioteques continuen adaptant-nos, perquè no hem deixat d'adaptar-nos en tot el moment, a quines necessitats tenen els ciutadans.
El trio instrumental Astrio torna després de 7 anys d'aturada. A veure, parats no han estat, perquè han seguit fent música per altres projectes, però sí que ara han publicat el seu 6è disc d'estudi. Porta per títol Latin Lovers, i amb ell ens proposen una nova religió sonora, un viatge místic i lúdic a través de la fusió de l'electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia. Ens acompanya un dels seus integrants, el guitarrista Santi Careta. Què tal, com estem?
Hola, molt bé, gràcies.
A veure, dèiem, torneu 7 anys després de l'últim disc. Era ara el moment. Com ha estat aquesta tornada?
Sí, de fet feia ja 4 anys que anàvem quedant per assajar i anar cuinant el que podria ser aquest disc, i sense masses pretensions també. Jo havia estat visquent fora, hem estat col·laborant amb altres projectes i ens havíem dit que no ens posaríem cap mena de pressió. Uh-huh. Vam rebre una epifania, sí. No sabem ben bé d'on, però aquí tenim aquest disc.
Clar, vosaltres dieu que hi ha hagut com una espècie de retir espiritual, no?, del qual n'ha sorgit. Això de l'espiritualitat ara es porta molt, eh? Tenim la Rosalia també, que ha sorgit el disc aquest. Realment ha sigut una cosa així, aquest retir espiritual? És una cosa com simbòlica o...?
Jo visc en una rectoria i és on assagem. Mm. Estem al costat d'una església romànica del segle XI i llavors doncs, tot aquest disc ha estat parit allà. Mm-hmm. I rebent influències també del que són les activitats que passen allà, també la gent que ve i també hem gravat el disc allà i hem experimentat també amb la sonoritat de l'església. Uh-huh. Llavors tot això ha fet que ens encaminés cap a aquest univers.
Cap a aquest Latin Lovers. Canteu en llatí, bueno, els trossos que no, hi ha trossos en llatí. O sigui, tot això...
Com... Sí, exacte. En aquest viatge de buscar a dins, de tornar al passat, a les arrels, i enmig d'aquest món tan convuls, no?, aquesta Torre de Babel, doncs va ser... necessitem trobar alguna cosa que ens uneixi a totes, no? Uh-huh. I llavors, doncs, entremig de bromes i coses ben serioses, no?, vam recuperar doncs, eslògans que tots sabem de llatí, que hem après a les classes o que estan al nostre dia a dia, no?, sense adonar-nos-en. I d'això hem anat fent aquestes frases lapidàries, no?, que apareixen en les cançons.
Mm-hmm. Les frases de tradició romana és a Lea Iacta Est, mm-hmm, que és el títol justament d'una de les cançons. Escoltem un trosset. La sort està, echada, la sort està donada, això és la traducció, no?, de Lea Iacta Est, aquesta frase que estem acostumats a escoltar a les pel·lícules de romans. Què volíeu dir amb aquesta frase?
És una frase que representa molt aquests moments de presa de decisions, no?, aquesta incertesa, no?, aquest salt, aquest risc, no?, que adoptes en moments de la vida, i amb el grup ens hi hem anat trobant en molts moments, no?, tant en el moment de decidir, vale, aquesta cançó està acabada, fitxem amb aquesta discogràfica, amb aquest manejament, no sabem què passarà, però ens llancem, no? Mm-hmm. I llavors, també una mica per la història del grup i circumstàncies, no?, pues era com molt, molt representatiu. Mm-hmm. Del moment.
Clar, vosaltres fa 20 anys, no?, que esteu en funcionament,
sí,
juntament amb l'Arecio Smith i el Santi Serratosa, no?
Sí, des de principis de segle, sí.
Clar, com heu vist que ha canviat, com, que comentaves tot això, amb quina discogràfica fitxem, no sé què, com ha canviat una mica des de que vau començar fins ara, la vostra experiència, el tracte que heu tingut amb...
Sí, jo diria que els últims 5-7 anys és quan hem vist el canvi més substancial, no?, durant els primers 15 anys del grup, doncs, tota la promoció i tot era com molt més analògic, no?, i la boca a orella funcionava moltíssim, inclús amb els programadors, i ara, clar, aquests últims anys estem visquent en una tirania de les plataformes, de les xarxes, no?, i ha sigut un canvi molt brusc, el deixar de fer concerts des de fa 7 anys a tornar ara, és exposar-nos a unes noves situacions, no?, que no ens hi sentim tan identificats, anem a uns altres ritmes, no? Uh-huh. També la Lea Iacta Est era una mica, bueno, ens hem d'actualitzar amb tota una sèrie de coses, actualitzar o no, uh-huh, però que estan allà, no? Uh-huh. I el canvi és substancial, sí.
Clar, per exemple, no sé si és el cas, estàvem veient el videoclip fa un moment, heu utilitzat la intel·ligència artificial per fer el videoclip?
Sí,
no?
Exacte. Ens agrada dir l'artificiència intel·ligial, sí.
Sí.
I, sí, era com algo molt llunyà a la nostra manera de fer, però li vam encarregar una mica, ara ja està com molt ficat, va dir, us proposo de fer-ho això, vale, antagònic a el que ens imaginàvem.
Clar.
Aviam què passa, no?
Mm-hmm. Clar, a nivell d'imatge és una cosa, a nivell musical, el tema de l'utilització d'intel·ligència artificial, vosaltres com ho veieu?
De moment estem molt lluny, perquè som tres persones que agafem els instruments, juguem, no? I anem cuinant fins que apareix algo que ens agrada. Llavors ens queda molt lluny ara mateix a nosaltres.
Va, anem per un altre...
I molt a prop a la vegada,
sí,
no?
Sí, és això. Anem per un altre dels temes, ens quedem amb Goodbye Song. Va, parlem de la sonoritat, aquesta mescla que feu d'electrònica, de jazz, psicodèlia, funk, també. Passeu allò d'un estil a l'altre. Com feu aquest còctel?
Doncs d'una manera molt inconscient, no? Ens vam conèixer estudiant en una escola de música moderna i jazz, però tots tenim backgrounds que ens han portat a col·laborar amb grups de funk, de músiques populars, llavors aquí hi ha un punt de trobada entre els tres, no?, que ens ha portat aquí. Al principi vam començar amb molts jazzeros i l'Arecio és segurament el que ens ha empès a noves tecnologies, no?, perquè sempre els assajos i els bolos, a vegades els bolos portava catxarros nous i els provava allà en directe, i llavors, doncs, com que la improvisació ha sigut un espai que el grup la té molt, no?, doncs és, vinga, anem a jugar amb això, aviam què passa, vinga, ens ho quedem, el següent bolo, això creix, no? I d'una manera molt poc premeditada hem arribat aquí.
No sé si també ha ajudat una mica el productor, l'Adrià Serrano, una miqueta aconseguir aquest so, no?, com distorsionat, no?, saturat també.
Sí, l'Adrià és algú que llegeix molt bé la trajectòria d'Astrio i també treballa molt bé amb tot el que està passant ara, no? Està molt, molt actualitzat i era la persona ideal per fer-ho i crec que ha portat a Astrio un punt molt més endavant, sí, estem super agraït.
Fa unes setmanetes veu fer una presentació al Molino, a Barcelona, que ara en veurem imatges, a un espectacle dirigit per Carles Pedregosa. A veure, explica'ns una miqueta, ara ho anirem veient, com veu fer aquesta posada en escena, que entenc que serà la que fareu a partir d'ara durant els concerts. A veure, una missa, com va ser això?
Sí, és una mena de missa, masterclass de llatí i sessió de ball, no?, que busca molt la interacció amb el públic. I llavors recollint, doncs, aquesta mística alocada, doncs, en Carles ens ha fet una proposta d'espectacle divertidíssima, no? Uniquem molt l'humor del grup, que sempre hi ha sigut, també aquest cop amb aquests trajos de monjos, vés a saber què. Hi ha els discos anteriors on anàvem d'astronautes o de mestres de tai chi. Llavors, com cada disc té un enfoc, no? I en aquest cas, doncs, anem per aquí, no?
I a partir d'ara és això que dèiem, d'estar atents a les xarxes, no?, que suposo que anireu anunciant dates de concerts, no?, ja per l'any que ve.
Sí, exacte, ens hem proposat ara aquestes festes d'anunciar els concerts que tindrem per l'any que ve. Aquest any hem estat fent una preestrena del disc durant l'estiu de 10 concerts, hem fet aquests dos al Molino i a l'Atlàntida de Vic, i aquest any que ve, doncs, a passejar-ho.
Doncs a veure com va aquesta gira d'aquest disc de Latin Lovers. Santi, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt i molt bé.
Gràcies.
Molts èxits. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
Des de la Biblioteca Tecla Sala, avui us volem recomanar Una cullerada de granotes. És un àlbum il·lustrat recomanat per infants a partir d'uns 3-4 anys, tot i que agradarà a infants i adults per igual, perquè té un sentit de l'humor que enganxa a persones de totes les edats. Només començar ja trobem aquesta televisió i una bruixa a dins, i és que aquesta bruixa és la protagonista, la presentadora d'un programa de televisió de cuina especial per bruixes. I la recepta estrella que presenta en aquest àlbum és la sopa de granotes. Ella va preparant tots els seus ingredients, els va posant a dins de la olla, però quan arriba en el moment de posar les granotes, que és l'ingredient estrella, us trobareu amb una sorpresa que fa que aquest àlbum sigui hilarant.
Va, comencem la segona part del programa i ho fem parlant de cinema i ho fem amb el nostre expert en la matèria, l'Òscar Gómez. Què tal, com estem?
Molt bé, com sempre, gràcies.
A veure, avui ben sol, perquè el Fran Menchón tenia un rodatge, no ha sigut possible que estigués aquí. Per això hauràs d'assumir una miqueta aquesta vessant més dura, més crítica que té ell, no? O que estàs preparat?
Sí, és cert que no ha vingut, però bueno, en espíritu sí que lo vamos a tener hoy.
Sí.
Entonces aquí, convertido en esta... En esta gorra que simboliza a Fran Menchón.
Perfecte.
I vamos a intentar, pues eso, ver...
Bueno, és que avui el tema és que, com que tenim el Nadal aquí a les portes, hem demanat a cadascuna de les persones que formen part del programa que escollissin una pel·lícula que per ells fes Nadal, una pel·lícula doncs, que potser doncs, ells associen al Nadal, que estan acostumats a veure en aquestes èpoques. Llavors anirem parlant de cada pel·lícula i tu doncs, bueno, et desdobles, no? I ens dones una mica la teva visió i la que tu creus, la visió que seria del Fran. Per tant, comencem, si et sembla, i comencem una mica per un bloc una mica que potser està un bloc de dues pel·lícules adreçades potser a un públic familiar, si et sembla.
Sí.
I la primera és Un padre en apuros. Aquesta l'ha escollit el nostre company, el Christian. A veure, què hem de dir d'aquesta pel·li?
Bueno, doncs Un padre en apuros, primero, yo ya confieso que es una película que sí, que me gusta muchísimo, que creo que es divertidísima. Arnold Schwarzenegger tiene como una serie de películas así en la que abandona la acción para meterse un poco más de lleno en el humor, como Poli de guardería
sí,
o como puede ser
Los gemelos golpean dos veces,
Los gemelos
¿no?
golpean dos veces. Una película, bueno, no siempre tuvo éxito con la comedia, porque podemos ver la película Junior, que hombre, deja un poquito que desear, pero esta película... Estoy totalmente de acuerdo con Christian, me parece divertidísima, navideña y genial. Y vamos a ver lo
a
que...
A ver qué digo al Fran.
Vamos a ver lo que dice Fran. Muy bien, me está entrando como mucha mala leche, ¿eh?
O sea, ¿sí?
Sí. Y Padre en apuros sí puede ser una película que tenga comedia, risa y tal, pero no deja de ser una película que te impulsa al consumismo, a las navidades más de comprar, que si no hay juguetes no hay Navidad, así que bueno, puede ser divertida, pero no la recomiendo, no la recomiendo.
Gens, doncs res, aquesta pel·lícula on tothom el que volia era comprar el Turboman, eh?
Sí.
El famós el Turboman. Va, doncs aquesta és la proposta del Christian. Anem per una altra, la del nostre company, el Toni, que ell ha escollit Arthur Christmas.
Molt bé, pues aprovechando que tengo la gorra puesta, Arthur Christmas, vamos a ver, ¿de qué trata esta película? Se trata de una niña que se queda sin un regalo y bueno, es como, bueno, por una niña no pasa nada, ¿no? Ajá. Y es Arthur, que es, digamos, como el más secundario de la familia de Papá Noel, ¿no? Pues es como el único que se va a encargar de esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que están dejando mal a Papá Noel? ¿Que Papá Noel dejaría a una niña sin sus regalos? No puede ser, es una película totalmente alarmista y contra la que estoy, no puedo estar más en desacuerdo.
¿Y qué diu l'Òscar?
Y si me quito la gorra, pues puedo decir que es una película muy entretenida, que está muy bien, que creo que sí, que es apta para toda la familia, ¿no? Y nos muestra la solidaridad que tiene que haber pues, para que todo el mundo pues, tenga ese detalle o ese cariño o ese momento especial, ya no solo en la Navidad, sino a lo largo de todo el año.
Clar que sí. Va, anem per una pel·lícula que ha estat escollida una mica per tocar la pera, podríem dir. Especialista, el nostre tècnic de so, en Vidal. A veure, la pel·lícula és Navidades Negres.
Sí, Navidades Negres. Vamos a ver, como Oscar...
¿Qué dirías?
¿Qué diría? Hombre, a ver, es un poco como lo que hablamos en Halloween, ¿no? Es decir, si vamos a Halloween y estamos con los compis, pues vamos a ver algo un poquito de terror, tipo más Tim Burton o Del Toro, que no algo tipo El Resplandor o Halloween, que me parecen grandísimas películas, pero quizá podríamos aligerar un poco el tono, ¿no? Y vamos a ver, si me pongo la gorra, pues es que vamos a ver. Esto de que las Navidades tienen que ser perfectas, de que las Navidades tienen que ser siempre idílicas, pues ya está bien. Durante todo el año hay crímenes y hay violencia, y ¿por qué no mostrar la realidad, la que te llega a lo más profundo del alma, la que te toca el alma? Y Navidades Negras es un buen ejemplo de cómo es la vida.
Va, molt bé, doncs no treguis la gorra, anem ara per una altra, aquesta proposta del nostre grafista, de l'Alfred, ha escollit Rare Exports.
Bueno, Rare Exports, eso sí que la toco en Fran.
T'ha donat la, vale, t'ha dit la seva opinió, allò.
Sí, i és una pel·lícula que és muy gamberra, està muy bien, una pel·lícula muy entretenida, va dar un paso más allá, y juega un poquito con todos los tópicos, pero bueno, yo creo que ya por la portada y las imágenes ya se puede ver que no va a ser como llena de cariño, amor y llena de dulce, sino que es una película, bueno, que juega con algunos de los tópicos y juega de una forma muy gamberra, muy divertida, muy entretenida.
Vale, a ver, y como Oscar, no sé
y
yo.
Y como Oscar, pues estoy bastante de acuerdo.
¿Sí?
Estoy bastante de acuerdo. Pienso que sí, que hay que hacer, pues, con la Navidad, es darle una vuelta más. No podemos estar cada año contando el cuento de Navidad de Dickens, que está muy bien, ¿no? Pero se ha explicado ya un millón de veces. Entonces, bueno, explicar una película de una forma así, una película navideña, perdón, de forma entretenida, gamberra, novedosa, pues me parece algo que está muy bien.
Va, anem per una altra, que també és així una miqueta diferent, no? Aquesta és la proposada del nostre company Ismael, és Violent Night.
Muy bien.
Per aquí surt el David Harbour, que el coneixem ara sobretot per Stranger Things.
Sí. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Bueno, yo pienso que es una película... a mí me gustó, o sea, Violent Night está bien, me recuerda, y luego vi que era de los mismos creadores y tal, a una película que se llama Nadie, que la interpreta este actor de la serie Better Call Saul.
Sí.
Y que me pareció una película de acción, entretenida, y esta, pues, en cierta forma, también me parece que lleva a un Papá Noel así... Como es este actor, ¿no? En Stranger Things, un poco rudo, brusco, violento. Bueno, es una vuelta de tuerca, un poquito, a pesar de que tiene acción, es un poquito naïf en algunos momentos, pero bueno, entretenida, como película d'acción.
A mi m'ha semblat llegir que, no sé si és cert, de que potser feien una segona part aquest 2026, no n'estic segura, però en tot cas...
Seguramente que sí, porque película que tiene cierto éxito, película que buscamos de alargar, ¿no?
I el Fran què diu?
Y el Fran, pues, nos dirá que es una película que es absolutamente es una basura de película. Esta es para aquellos que creen que pueden innovar y lo único que hacen es meter mucha acción y pensando que ya es algo novedoso, poner acción en cualquier tema, y no lo es. Entonces, bueno, para aquellas personas que se puedan entretener con cualquier cosa mientras están con el bol de palomitas, pues eso sería una película ideal.
Perfecte. Va, anem ara per un clàssic d'aquestes èpoques, que és Los fantasmas atacan al jefe, amb el Bill Murray, aquesta adaptació del conte de Nadal de Charles Dickens. A veure, sí. No sé si aquí compartiu... No, tampoc, a veure,
no compartim, no compartim. Me estoy sintiendo mal, ¿eh? Sí.
No, jo el que no sé és com allò, t'estàs dissociant, si ja no sé...
Ahora soy Óscar de nuevo. Los fantasmas atacan al jefe. A mí me parece de siempre una película muy divertida. Es el cuento de Navidad, sí, pero con este rollo ochentero y con el rollo que siempre nos da Bill Murray. Bill Murray, lo bueno y lo malo que tiene es que es Bill Murray. Es decir, o conectas con él o no conectas en absoluto para nada. Entonces... Yo, para mí, una película entretenida, una película que está muy bien, que si no la has visto nunca, creo que hay que verla, hay que darle una oportunidad, porque te hará reír. Y como Fran Menchón, te diré que a mí la primera vez que la vi me hizo mucha gracia, pero no ha envejecido bien. Es una película totalmente absurda ahora mismo, en esta época, y Bill Murray se le nota desganado totalmente, y entonces es un cero.
Mare meva, que dur, que és com sempre el Fran. A veure, anem per un altre clàssic, hem d'anar una miqueta lleugeret si volem fer totes les pel·lis. En aquest cas, ens quedem amb Los Goonies, a veure, de Richard Donner, no?
Los Goonies, como Fran Menchón que soy, es una película que voy a reivindicar hoy y siempre, es una grandísima, de las mejores películas de los años 80, una película de aventuras y aunque no sea como digamos la típica de Navidad, es una película que se puede ver en Navidad y la voy a reivindicar siempre.
Claro.
Y como Oscar voy a decir que es una película que está muy bien, muy entretenida, pero que personalmente conmigo no ha sido de estas que ha conectado al 100%, pero no puedo decir que es una mala película.
Vale, anem per una altra, aquesta ens l'ha proposat la nostra companya l'Helena. Aquesta, no sé si en vam parlar una miqueta ja fa un parell de seccions amb el Fran, és Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Sabem que el Fran no és molt fan de Tim Burton, crec, no? A veure què...
A mí personalmente me encanta, no solo por la imagen, por la historia, es que creo que es una película que tiene algo que conecta, ¿no? Es algo mágico que conecta, pero ¿qué estás diciendo, Oscar? O sea, es la peor basura que existe. Las canciones son largas, aburridas y horripilantes y no las recomiendo absolutamente para nada.
Vale. Va, doncs l'última, i l'última és la que he escollit jo, que no sé si alguna vegada n'havíem parlat tu i jo ja, que és Love Actually, que per mi és una de la comèdia romàntica del Nadal, allò per antonomàcia, una pel·lícula allò coral que et reconcilia, no, amb l'amor, i que ja fa 20 anys, crec, que la van estrenar, i per mi, allò, per mi ha envellit bé. No sé, a veure què dius, o què diu el Fran.
Comienzo como Fran para poder acabar bien, porque esta película sí puede reflejar un poco los como un reflejo de la sociedad, siempre que seas un pijo, siempre que seas una persona de la alta sociedad,
¡hala!
Entonces sí. Pero si eres una persona real, esta película no conecta para nada contigo, no muestra la realidad en absoluto y es no deja de ser basura. Sobre todo el momento este de los cartelitos.
Ah, que es el millor moment de la película, per favor.
No se lo cree absolutamente nadie que vea la película, no se lo puede creer.
Va,
y como Oscar diré que es una película muy entretenida que va enlazando distintas historias de distintos personajes en los que cada uno pues tiene un conflicto y conecta mucho el inicio y el final con estas imágenes de los aeropuertos que son reales. Y es una película pues, que es muy entretenida y se puede ver perfectamente para todo el público.
Molt bé. Escolta, t'hem de fer un aplaudiment per aquest canvi de barret que has estat fent durant tota la secció. I ens dirà si al Fran li ha agradat bueno, el paper, no? O les opinions
que... Me dirà que és basura.
Todo. Va, Òscar, ha estat un plaer que ens has acompanyat. Que vagin molt bé les festes.
Igualment.
I ens retrobem l'any que ve, ja.
Perfecte, vinga. Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.
Esto es lo único puro que hay en este mundo.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la tercera entrega d'Avatar. Fa 16 anys que es va estrenar el primer film d'aquesta saga, dirigida per James Cameron, convertint-se en la pel·li més taquillera de la història. Fa 3 anys que es va estrenar la segona entrega i ara arriba la tercera amb efectes especials avantguardistes i tècniques mai vistes. Aquesta setmana arriba la gran pantalla Keeper, la nova pel·lícula de terror del director Longlegs Osgood Perkins. Una parella fa una escapada romàntica a una remota cabana per celebrar el seu aniversari, però un mal indescriptible els espera.
¿Conozco siquiera a este hombre? Es su rostro el que veo al cerrar los ojos. Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí.
¿Sí? Bueno.
Jodie Foster es la protagonista de Vida privada, un thriller que combina misteri, drama psicològic i crítica social a través de la història d'una psiquiatra que investiga la sospitosa mort d'una pacient.
Creo que la han asesinado. Pero ¿quién y por qué?
Hoy he vuelto a los baños.
Acabem amb El estrangero, del director François Ozon, que adapta el clàssic d'Albert Camus sobre la caiguda en desgràcia d'un home qualsevol. I ho fa amb un estil provocador i íntim que caracteritza el director francès.
La felicitat que nos esperava.
Hay cosas en su actitud que se nos escapan y necesitamos que nos ayude a entenderlas.
Va recta final del programa i és moment per saludar en Jaume Miranda. Què tal, com estem?
Com va tot?
Molt bé, recta final ja d'aquest any, d'aquest 2025.
Sí, sí. Ganes de despedir-lo, no?
Una miqueta ja, eh?
Sí, a mi me'n fa ganes.
A veure, avui ens vens a parlar d'un dels fenòmens pop del moment, polèmic.
Polèmic, sí, també molt desitjat per molts espectadors. És un programa televisiu retransmès a xarxes socials, bàsicament, que se diu La Casa de los Gemelos, que tu, com bé dius, ha creat tant passió desenfrenada per molts espectadors com urticària per certs sectors socials. Aquí venim a parlar una mica de les coses negatives, per suposat, perquè també s'han de parlar, però també de les coses positives, perquè jo crec que alguna la té.
A veure.
Anem a contextualitzar, que és La Casa de los Gemelos, és un reality show que de forma bastant pionera s'emet de forma íntegrament digital per YouTube i Kick, que Kick és com un canal tipus Twitch o YouTube, però amb menys restriccions de lo que s'emet per allà, amb tota la raó del món, perquè ara parlarem una mica de què hi ha a La Casa de los Gemelos. I les pautes bàsicament són similars a les de Gran Hermano, no? Junten a tot una sèrie de personalitats d'internet, en aquest cas, dins una casa aïllada, i s'emet tota la convivència d'aquestes personalitats a través d'un canal de 24 hores, com bé dèiem.
Vale.
De forma interactiva, els espectadors podran elegir qui serà el guanyador d'aquest concurs que finalitza a final de mes, i el guanyador s'emporta 100.000 euros. I ara anem un poc amb els concursants, que això és molt destacat. Com dèiem, els concursants de La Casa de los Gemelos són tota una sèrie de personalitats d'internet, sobretot dels marges més laterals de la societat, i són personalitats també molt problemàtiques en general. Algunes d'elles, Natriana Marraix, una de les més destacades.
Mira, aquí les tenim, a veure.
Aquí la veiem, que és una noia transexual que se dedica a la prostitució i que té evidents problemes d'alcoholisme, i dins sa casa se pot veure perquè té alcohol de forma bastant il·limitada. La Falete, que és la noia d'enmig, és una noia gitana amb sobrepès i que té també certes conductes violentes, per no dir totes.
Sí, això t'anava a dir.
No, però quan està de bones és una persona
és un encant,
adorable,
ho
he de dir.
Bé, vale.
I després hi ha Anna Ruth, que és una noia que té síndrome de Silver Russell, que afecta tant en el seu creixement com en el seu aprenentatge intel·lectual. I llavors, ja he donat tot aquest context, què passa amb La Casa de los Gemelos? Bàsicament passa com passava fa 25 anys a Telecinco amb Cròniques Marcianes o Hotel Glam, aquesta ensaladilla russa de freaks d'internet, el que provoca és un gran circ on passen coses com aquestes.
A veure.
Con la comida nos hacíamos.
¡Hola, qué cacharro! ¡La ha tirado un pedo en la cara!
¡Qué puta de mierda es, tío! ¡Hola, hola,
hola! ¡Hola! ¡Toma, toma! ¡Migante!
¡Viva la Virgen!
¡Por una saeta cantar!
¡Hola, pero esa es una Avenger!
¡Dios!
Pues para ti.
A veure, no sé si riure o plorar, la veritat, eh? Perquè...
A veure, aquí ja les línies de humor són subjectives per l'espectador que les observi. A mi tot això que acabem de veure me fa gràcia. És que...
Sí, tal, per això t'ho deia, dic, que hi ha situacions que, a veure, que fan gràcia, però si les analitza, mira, aquesta mateixa, vull dir, bueno, la que s'està pagant amb els...
Però és una violència molt consentida per part de les dues parts, sí, en aquest cas, i que no... Sí, hi ha una... Ara després parlarem de la violència més agressiva, però aquí podem veure coses com que jo crec que entren dins la línia des dadaïsme, des pur circ i d'una televisió plena d'humor i sense cap tipus de limitació, que això, com dèiem, provoca coses molt positives, perquè al final, com a espectador, el que vols és veure coses imprevisibles i aquí les tens, això és evident. De fet, el públic abraça moltíssim La Casa de los Gemelos, perquè la setmana passada va inclús assolir més d'un milió d'espectadors en directe observant a tots aquests personatges dins de casa, o sigui, és absolutament inaudit.
Clar, això igualment no té dia, no se sap quan acaba, no, això?
O... Crec que no te sabria dir si és dia 30, dia 31. Ah, és un format, va començar a principis de mes i dura un mes.
Vale.
Llavors, però és tot tan imprevisible que potser el fan allargar molt a través del seu èxit. És que no se sap. O sigui, les normatives són molt desdibuixades.
Van canviar una mica, no?
Sí, el que otorgaria jo aquest gran èxit de La Casa de los Gemelos és evident, jo crec que ofereix una mega alternativa a la televisió tradicional que, degut a les necessàries restriccions que té, s'ha quedat molt reblanida en comparació a lo que és La Casa de los Gemelos. Vaig a posar un exemple molt clar. Operación Triunfo, que s'acaba d'emetre una edició just aquesta setmana, amb la il·lusió de que el format tingui una línia editorial més blanca i més inclusiva, s'ha transformat en un format per molta gent previsible, poc arriscat o inclús monòton. Mm-hmm. I això és una cosa que no se li pot... no defineix La Casa de los Gemelos, la monotonia, clar. Això està clar. No?
Clar, igualment també ara això està en paral·lel una mica al Gran Hermano, no? El de Telecinco també, sí. I que ha sigut un fracàs absolut, si no m'equivoco.
Jo crec que una mica en la línia de lo que explicava ara, sí, d'Operación Triunfo. S'ha, mm-hmm, s'ha reblanit moltíssim. Per una part, per unes raons molt bones, però és cert que pel camí s'ha quedat una cosa molt blanca i molt anòdina, no? La millor Gran Hermano. Bé, coses negatives de La Casa de los Gemelos. És evident, és un format que hi ha una constant violència. O sigui, dins La Casa de los Gemelos hem vist discussions, baralles, crits, escopinades, vòmits d'una sobre una altra, objectes que volen, transfòbia, gordofòbia, etc. I de fet, inclús, alguns dels seus concursants són obertament simpatitzants de partits d'ultradreta i han arribat a dir coses tan hostils com aquesta sobre el col·lectiu LGTBIQ+.
Yo no tengo nada en contra del LGTB. No tengo nada en contra del LGTB, tengo muchos amigos gays y de todo, pero no es posible que hoy en día los normales son los LGTBs y los heteros somos como los raros, hermano, no.
Ya, bueno, pero también porque tú te dejas pisar la cabeza.
No.
Porque
no.
Yo me considero una persona normal y a mí cuando me vienen con tonterías de esas le digo, escúchame, no me rayes porque te voy a quitar la cabeza
de
turno.
Pero digo que esa gente...
¿Sabes?
Esa
ya está.
Gente,
me vienes con tus derechos, mira el derecho que te voy a dar yo.
Pero
toma,
no digo por ti, ¿sabes? Digo...
Mare meva, persona normal. Yo me considero persona normal.
Sí, tots aquests heterosexuals tan virils que se senten com trepitjats per el col·lectiu LGTBI, dir-los que hi ha espai per tot, és vull dir que en Marc Giró existeixi, no prohibeix l'existència d'en Carlos Sobera. Aquí tenim llocs per tot, és que m'apareix com una conversa absolutament absurda, bàsicament. Bé, com veiem, en aquest programa, bàsicament, transcorren moltíssimes converses que promouen discursos d'ultradreta i fake news, bàsicament, i també, en certa manera, els gemelos, que són els líders d'aquesta Casa de los Gemelos, fan caixa a través de personatges que no gaudeixen dels mateixos privilegis que ells dos, per exemple, i al final jo crec que el propi format el que fa és patentar la idea de que aquests frics i aquestes personalitats de sectors més marginals de la societat són escòria social i, en certa manera, carronyes del sistema, no? Mm-hmm. És un poc, també, una cosa, bé, una ideologia d'ultradreta, bàsicament,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bé, tot i així tenim novetats aquesta setmana, molt inesperades, perquè s'ha donat una expulsió disciplinària contra en Labrador, precisament, que és un concursant...
Que és aquest que estàvem escoltant, no?
I que coneixíem de Gandia,
sí,
Shore, no sé si el recordes.
Sí, 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 tant que me'n recordo.
Bé, un personatge... Bé, well, bé, que bàsicament l'han expulsat de forma disciplinària per una agressió LGTBI-fòbica. Aplaudiments absoluts cap en aquesta notícia, que si no record malament és de principis d'aquesta, sí, setmana. Tot i així, m'acosta molt valorar quina és la vara de mesurar que és expulsable i que no en aquest reality, perquè hem vist altres actes d'absoluta violència i odi contra el col·lectiu LGTBI, més enllà d'aquesta, i no s'ha fet cap tipus d'acció.
Clar, a més van aplaudir
d'acció.
Molt les xarxes, van aplaudir molt això, la decisió que havien pres los gemelos d'expulsar-lo i tot. Dius, bueno, sí, molt bé, els aplaudeixes, però és que s'han permès moltes altres coses aquí.
Absolutament, de fet, ja no només na Triana Marraix és una persona trans dins sa casa, hi ha hagut altres figures trans o LGTBI dins sa casa, i és molt habitual que els tios de sa pròpia, del propi pis els diguin híbrides,
híbrides,
dones transsexuals com a insult, i això és un insult que va recorrent a aquella casa i aquí no hi ha expulsió ninguna, i evidentment és un concepte que neix des del pur odi.
Sí, sí, sí.
No? Bé, jo les conclusions que em trec d'aquest reality, bàsicament és que, per suposat, crec que hi hauria d'haver unes restriccions més establertes i més concises en tot el que s'emet i promou a xarxes socials, això és evident, ja ho veiem també, o sigui, els discursos d'odi roden i campen a sus anxes per les xarxes socials i els dispositius digitals, cosa que, per exemple, a les televisions no passa. Tot i així, també crec que les televisions i els canals més establerts de comunicació potser poden aprendre moltes coses d'aquesta Casa de los Gemelos perquè allà hi ha molta frescura on inspirar-se, no?, tal vegada.
Sí, sí, bueno, veurem com acaba, veurem si arriba a finals d'any el concurs, si hi ha alguna expulsió més o no, i veurem si segueix, no?, en altres edicions, perquè aquests gemelos... Qui són els gemelos aquests?
Bé, és que és tot molt complicat, perquè aquests gemelos, a més, la seva gran subvenció d'ells i del propi reality són cases d'apostes, són com casinos... És que és tot com molt lúgubre, que diuen en castellà, no? No sé, a mi no m'adona com molt... No me fa ganes entrar en aquestes profunditats i aquestes masmorres d'internet, no sé.
Bé, doncs res, bueno, però seguirem enganxats, no? Almenys tu seguiràs veient-ho...
Jo he de dir que, bé, tinc com aquesta divisió un poc, desenvolupat, jo ho he mirat alguna vegada. Jo també he de dir que no sóc molt fan ja de primeres d'un concurs purament de convivència. Jo, Gran Hermano, ja és un programa que no he seguit especialment. Si no hi ha algun tipus d'activitat com cantar, no m'enganys.
Bé, Jaume, un plaer, com sempre, que hagis vingut. Ens retrobarem ja al gener, que vagin molt bé les festes.
Ai, sí, igualment, quina il·lusió.
I res, bona entrada d'any.
I escoltau molt Letizia Sabater, que ha tret una Nadal.
Mira, no acabarem amb ella aquest any. Ai, no acabem amb ella. Moltes gràcies, Jaume.
Igualment.
Ens acomiadem, com dèiem, no sense desitjar-vos també a vosaltres que passeu unes molt bones festes, que tingueu una bona sortida i una bona entrada d'any també. I ens retrobem ja el 2026 amb tota la cultura de la ciutat i molt més. Marxem avui amb una Nadala, la d'una boy band que aquest any ha celebrat els seus 30 anys. Són els Backstreet Boys i el tema és Feliz Navidad. Doncs això, el que dèiem, bon Nadal, que vagi bé. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.